Doncs mira, avui és 10 de gener i avui se celebra el Dia Mundial de la Gent Peculiar. Guaita, és que tenim dies mundials per a tot, eh? És un qualificatiu que s'hi posa a les persones quan els seus pensaments o els seus actes són bastant diferents al que és més comú. Doncs avui, si ets una d'aquestes persones, doncs mira, felicitats, avui és el teu Dia Mundial, Dia Mundial de la Gent Peculiar. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A veure, que no és bo ni dolent, eh? Ser peculiar, al contrari. Vull dir que no, ni bo ni dolent, al contrari. O sigui, el que tu vulguis. En fi, va, que són les 12:20 minuts, hores d'ara, fregant ja els 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica avui amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem memòria, recordant que passava fa 25 anys. O sigui que ja encetarem l'any 1998. 1998, amb la Mari Carmen Salvador. Ja sabeu que aquest exercici de fer memòria, de recordar, que el recomanen, que de veritat, que no és broma això, que ho recomanen. Escolta, seu un moment, escolta la Mari Carmen, i a veure si et ve a la ment, doncs, algun dels titulars que t'explicarem, de coses que estaven passant, doncs a veure si et ve a la ment què estaves fent tu, què estava passant. Tot això ho farem abans d'arribar a la una. A partir de la una parlarem de gastronomia amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier. Encetarem l'any 2023, doncs, seguint parlant de vins, de gastronomia i sobretot de persones, coneixent persones amb tota la seva trajectòria, és a dir, que volien ser de petits i que han acabat sent de grans, que això també és maco de conèixer, no? I tot el procés que hi ha al mig. I també arriba la tertúlia dels polítics, aquest 2023, la primera edició d'aquesta tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ja saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp perquè ens envies missatges de veu o missatges de text. És el 664-526-180, 664-526-180. Em pots enviar missatge de veu, missatge de text. Jo et dic que a hores d'ara a Lleida estem a 9 graus, a la ciutat de Lleida, pràcticament a 9 graus, però si ens escoltes des de Tremp, des de la Seu d'Urgell, des de Mollerussa, des de Tàrrega, des de les Borges, des de Juneda, des d'on sigui, i escolta, tens sol o tens núvol o esteu a una altra temperatura, m'ho dius, i és la manera d'estar ben connectat amb el territori. Vinga, que nosaltres marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, com et deia, que ens espera avui l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bon any, bon any.
I bon any, i bon any. Armando Álvarez, que fa dies que no parlem i, per tant, ens hem de posar al dia de tot plegat. Però, primer de tot, hores d'ara, com deia, 9 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima de 2 graus. De moment no hem reportat glaçades, almenys a la ciutat de Lleida, però hores d'ara a Baqueira i a Portainer estan a 9 i 10 sota 0, eh?
Sí, sí. L'aire fred ha entrat en alçada. També ha glaçat, eh? També ha glaçat al Pirineu, al Prepirineu, però amb més moderació. Temperatures algun graus per sota de zero, però no tant com en alçada, no? Yeah. Estem en una situació típica del mes de gener, que n'hi ha dues situacions típiques, la de boira, aquests 5 dies que hem tingut, entre el 4, 5, 6, 7, 8, sense, que no van veure el sol, fins ahir, dia 9, que una ventada, una entrada de vent al pas, després del pas del front, que en va deixar les pluges el dia 8, doncs va escombrar la boira durant la matinada d'ahir, van tindre un dia molt assolellat, molt ventós, amb cops de vent d'entre 50 i 74 km per hora, i ara, un cop ha parat el vent, tenim un dia una mica de transició cap a la boira, tot i que la boira no serà com els darrers dies, però un cop en calma el vent, pues l'atmosfera se tranquil·litza, les temperatures davallen perquè la nit és molt llarga, se refreda el terra i ens ha arribat també l'aire més fred darrere d'aquest sistema frontal i esperar, pues, que els propers dies la setmana continuï dins d'una normalitat per les dates, és a dir, fred de nit, boires no tan extenses ni tan persistents com aquests 5 dies entre el 4 i el 8 de gener, que fins i tot van interrompre, me vas enterar jo, en el aeroport que aterrés el avió que ve de Mallorca el dia 6 concretament, i van causar aquests estralls normals, sí, que passen quan no es veu. I la setmana continuarà dins d'aquesta situació de que ja no hi ha canvis importants, és a dir, fred de nit, boires a les zones més enclotades, la vall del Segre, sobretot entre Mil Segre i el Baix Segre, que s'estén a les dos costats, poden arribar fins al riu Finca, en la zona d'Osca, siguen resseguint el riu Llobregós també, cap, part de la plana de Pla d'Urgell, de l'Urgell, de la zona del Misegre, la Segarra, i aquestes boires podrien anar-se reduint i durant el dia una mica de sol, en unes zones, mentre que a la resta llueix el sol. És una setmana relativament tranquil·la del mes de gener.
Bueno.
Sí que s'esbrinen canvis, però aquests canvis importants se van veure ahir al vespre, es tornen a veure avui matí, de cara a la propera setmana. Un canvi important, al mes de gener, pues, només pot ser pues, una fredorada, no? Que una arribada d'aire del nord, perquè és que porten tot el mes de desembre i els principis de gener amb vents subtropicals. Clar. Tot i que la plana de Lleida es queda una mica fora de la influència, i a la resta de la península ibèrica de Catalunya han gaudit d'un temps assolellat, tranquil, la neu se desfà al Pirineu, les costes a 20 graus, en Galícia no para de ploure, i la zona de Portugal, perquè estan les borrasques situades a l'Atlàntic, més amunt, més avall, davant de Portugal, davant de Galícia, i ens envien vents del sud, que a la plana de Lleida no li afecten tant a l'hivern, i no es veu en aquest augment de temperatura, però sí que a la resta, al Pirineu. De fet, avui ja es preveu un augment important de les temperatures al Pirineu, les diurnes, només les diurnes. I, clar, faria falta per les esports d'hivern i per magatzemar neu de cara a la primavera, pues que vingués una nevada, que podria ser, encara ho diuen en la boca, molt petita, pues de cara a la propera setmana. Això ja dijous, divendres, si ara tots els dies d'aquesta setmana els models ens diuen que ve una entrada de nord, ahir entrava pel nord-oest, avui entra pel nord, tenint en compte que l'atmosfera és molt fluida,
sí,
i quan és molt dinàmica ens podem anar a dormir en una previsió i aixecar-nos en una altra.
Sí.
És a dir, quan entra en situació de dinamisme i de moviment pot variar molt. I si d'aquí, si dijous i divendres dient el mateix, després de 5 dies dient el mateix, es podria confirmar que la propera setmana pues, tindrien una entrada de nord, perquè és que d'entrades de sud hem tingut per donar i vendre tot l'any 2022, fins i tot el mes de desembre, en moltes zones d'Espanya, ha sortit el resum del mes de desembre, en Lleida crec que era el 6è menys fred, i en Espanya el primer menys fred des de l'any 61.
Imagina.
És a dir, no això, ha fet molt fred.
Això et volia dir, Armando.
Totes enclotades i emboirades.
Anem a fer un... Perquè hem acabat el 2022, la darrera sí. vegada que vam parlar amb tu faltaven sí. uns dies i ja es sí. veia, ja es veia com acabava l'any. Ara ja l'hem acabat, ara ja podem fer valoració.
Sí, sí.
A Lleida, com dius, ha estat el sisè any menys...
No, l'any... El sisè
el desembre,
era el mes de desembre.
El desembre.
Però l'any no, l'any és que és de molt, ha sigut el més càlid.
El més càlid,
de tota la sèrie històrica, però no de poc, de molt. És a dir, perquè l'avantatge... Jo he penjat un gràfic al Twitter que ficava en ordre de més fred a més càlid tots els anys des de 1939, des de 1939 fins ara, no? I l'any més fred sortia el 1956 i el més càlid fins ara era el 2011 i el 2022 l'hem tret més d'un grau, 1,1 per sobre del més càlid anterior. És a dir, normalment són de dècimes, perquè l'any és molt amortiguat, no hi ha grans diferències. Però ha sigut de massa. I és que, clar, van tenir el mes de maig més càlid, el mes de juny més càlid, el mes de juliol va ser el segon més càlid, estic parlant des de l'any 39, el mes d'agost el més càlid, el mes de setembre va quedar el desè més càlid, el mes d'octubre el més càlid, van tenir una temperatura de 30 graus el dia 27 d'octubre, la més tardana de tots els calendaris des de l'any 39, el mes de novembre va ser també el més càlid.
Vaig veure en aquest gràfic, Armando, una anomalia, i és que el mes de maig i juny van ser els que més es van disparar, eh?
Al final, pujada. El que més se va disparar respecte a la mitjana va ser l'octubre.
L'octubre, imagina't.
Gairebé 4 graus per sobre de la mitjana.
Que no, si és que no... Jo recordo que a l'octubre no arribava les jaquetes d'entretemps que dèiem, allò de... Bueno, no, l'octubre no va arribar de cap manera, la castanyada, sí. Ja sabeu com la vam celebrar.
Sí. Després va ser el mes de juny. És a dir, jo el que he fet és comparatives de 30 anys, no? Los 40 anys, los darrers 40 anys comparados con los 40 anys anteriors, i sí que, diguem que si n'hi ha un mes de l'any que més s'ha escalfat és el mes de juny.
Déu-n'hi-do. Eh?
El mes de juny és com, diguem, l'estiu arriba abans. Fins i tot enguany pues, ja va arribar a mitjans de maig. Eh? Uh-huh. Van arribar el dia 18 a 35 graus, que això és moltíssim. L'any és extraordinari. Però ha sigut extraordinari en tota Catalunya, en tota Espanya, en França, en Inglaterra, en Irlanda, en Itàlia, en Suïssa, en Holanda, en Alemanya, és a dir, tota l'Europa occidental ha tingut l'any més càlid. I ells tenen registres des de finals del segle XIX.
Clar,
i alguns, com a Inglaterra, té un observatori des de 1659. Autèntiques bestieses. És a dir, no se va de poc, se va de molt. És a dir, hem viscut... és que si es torna a repetir sí que ja
aquest és el problema, ja
sé per on... que podria ser l'any més càlid de les nostres vides.
Ja sé per on vas, Armando. Sí. És a dir, clar, ara hem viscut aquesta muntanya russa que m'ha arribat a dalt de tot, aquest 2022, sí. I l'esperança ens diu que aquest 2023 no es torni a repetir, però si ara comencem a passar gener, febrer, març, abril, i veiem que estem repetint, o fins i tot encara augmentant les temperatures... Poca broma, eh?
Hi ha una especulació. Hem de dir que el mes de gener va ser fred, va haver 25 dies de glaçada, i va tirar la mitjana més avall. L'any passat, el mes de gener, va ser molt fred, va glaçar tots els dies, 25 dies, i va ser glaçada sense boira, en la qual va lluir molt el sol i van tenir el mes de gener més assolellat. I en contra, el mes de març, menys assolellat. El gener, febrer, març i abril, pues van estar... o una mica per sobre com febrer, o més frescos. Va ser a partir de maig que es va rescalfar. N'hi ha la hipòtesi que va llançar la NASA. N'hi ha tres organismes internacionals que dominen més la informació del planeta, perquè tenen informació de satèl·lits i de tot tipus de satèl·lits, que és la NASA, la NOAA, els dos són americans, i el Copernicus, que és europeu. No? I sí que la NASA va llançar que la possibilitat de que l'explosió del volcà Unga Tonga allà al Pacífic, al mes de gener...
Sí,
és que és normalment els volcans, quan exploten, llancen cendres a l'estratosfera, on hi ha moviments d'aire, i fan com de parany i frenen l'ascens de temperatura. Això ja va passar en el Pinatubo l'any 91. Van tindre un 92 i un 93 molt frescos, més per sota de la mitjana. Però aquest submarí, aquest volcà, al ser per sota de l'aigua, va llançar milions de tones, no em recordo ara la cifra, de vapor d'aigua. Mm-hmm. El vapor d'aigua, tot i que és natural, és d'un gran efecte invernacle. Agafa el calor, fa com el CO2, sí. És a dir, pues no escampa el calor fora del planeta, sinó es queda dins, i podria ser que durés diversos anys, mínim 2 anys.
O sigui, vols dir que la pujada d'aquestes temperatures
es pot
deure també en part.
Sí, sí.
La pujada
sí.
Tan forta.
Podria ser, però és una... com ho ha dit la NASA, pues mira, n'hi ha tres que són gairebé la Bíblia, organismes internacionals, podria ser. Això ho hem d'anar confirmant o no, perquè, a més, bueno, no s'ha escalfat tot el planeta. Me sembla que només és un 8,6%, que estic parlant de memòria, de la superfície del planeta, i la majoria en l'hemisferi nord,
sí.
Perquè l'hemisferi nord té molta més terra que aigua, en la qual pues, i una de les zones que s'havia més escalfat era l'Europa, gairebé tota Europa, però sobretot la occidental, no?
Bueno.
Una mica descartant Escandinàvia i Rússia, no?
En fi...
Ara
et demanaré una cosa que no t'agrada, perquè ara hem parlat del passat, del 2022, però segur que han sortit previsions al superllarg termini d'aquestes que difícilment s'acaben acomplint, però no sé si n'has vist alguna del 2023 que te l'haguis mirat amb bons ulls.
No me les he vist gaire. La veritat és que no, perquè a vegades són com una moneda a l'aire,
sí.
I claro, quan tens un 50 o un 60%, no ho pot fer qualsevol. És a dir, sí, que avui en dia hi ha molta gent que es llança. Els mitjans de comunicació han trobat un filó molt gran, que és espantar la gent. Després de la pandèmia busquem altres perills, i pot caure un meteorito, i pot, el clima pot variar, i bueno, és un tema que té audiència, i bueno, i de tant que diuen, de tantes coses que diuen, alguna serà certa, perquè sí, passarà. És a dir, evidentment, a base de dir que ve una filomena cada any, acaba venint una cada certos anys. No? De fet, jo té audiència este tema. Sí que les previsions no eren de molt fred, si més havia temperatures lleugerament per damunt de les normals, però això no vol dir que n'hi hagi una incursió freda que con el mètode científic podia venir ja la propera setmana. Però com parlarem dijous i divendres, supongo
divendres tornem a parlar.
Ja podem confirmar, si
vale.
No es veu, fins ara portem un hivern fluix.
Ni aigua, ni aigua veus tampoc, no?
Tampoc, aquesta setmana no. Aquesta setmana no es veu aigua. Després, si vingués aquesta entrada de nord, pues, per exemple, ahir al vespre semblava que nevaria en tota la península ibèrica. Avui ja s'ha tret i només neva en el nord. I clar, i cada 6 hores no li pots estar contant la gent especulacions i possibilitats, i cada 6 hores li has de canviar la previsió.
Doncs escolta, Armando, divendres...
Els serveis meteorològics oficials no fan aquesta especulació cada 6 hores o cada 12 hores, sinó que quan es atansa, de veritat, 2 o 3 dies abans, t'avisen si n'hi ha un gran canvi, però quan tingui moltes probabilitats, no sigui una especulació.
Clar. Doncs escolta, divendres tornem a parlar ja de realitats, sí, de cara al cap de setmana, que aquesta sí que la sabrem. Armando Álvarez, escolta, com et deia al principi, bon any, com sempre un plaer que ens segueixis acompanyant, sí, els dimarts i els divendres, el que queda de temporada radiofònica fins al juliol, que és maco de veure com va evolucionar també el tema meteorològic. Una abraçada, Armando.
Igualment a tothom, bon any i molta salut per tothom. Adéu.
Doncs apa, que hem parlat avui llarg de tot el tema meteorològic, ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Tema meteorològic, que és veritat que amb l'Armando més feia temps que no parlàvem, hem repassat tot aquest 2022, que ja ens l'anava informant, eh? Cada setmana, cada mes, amb aquests resums, que al final, quan mires en un període de temps relativament petit, doncs és difícil de traure conclusions. Ara, quan tens totes les dades de tot un any i ho compares amb els darrers 82, 83 anys, pots començar a veure tendències, eh? Tendències, no hi ha mai una veritat absoluta, ni una explicació, ni una causa que ho expliqui tot. Que això és el que a les persones ens agrada moltes vegades. Escolta, vull que... O sigui, ens agradaria saber exactament qui és el culpable de tot, però una cosa i que la poguéssim arreglar apretant un botó. És lícit que ens agradi això, és buscar el fàcil, però per desgràcia no funciona així. I per tant, doncs, hem fet avui una repassada llarga, aquest 2022, perquè ha estat extraordinari. Ha estat extraordinari amb el tema de les dades. Ha sigut un any dolent, meteorològicament parlant. Aviam, dolent vull dir que l'escalfament global és més que patent i real, i que, a més, comença a afectar-nos directament. Tema de cultius, tema de sequera, etcètera, etcètera. També és veritat que ens obligarà a replantejar-nos la manera com vivim, com fem anar l'energia, com l'obtenim i com la gastem, que és una cosa que ja hauríem de tenir fet els deures, igual que tot el tema de l'energia solar i eòlica des de fa 20 anys, però que, mira, ho aprenem així, a patacades. Aquest canvi climàtic, que ja el tenim aquí, que ja fa molt temps que el tenim aquí, però que ara ja el notem, doncs ha fet, per exemple, que les estacions d'esquí nòrdic hagin valorat com a poc positiva la campanya de Nadal. Per què? Doncs per la manca de neu. Són estacions que no tenen generació de neu artificial i, per tant, han de viure amb la que cau, amb la que haigui. I aquests sí que ho han notat, que no n'hi ha. El sector ha treballat poc, han obert per usos turístics, per fer senderisme o raquetes a les cotes més altes, però ho han passat malament. També l'estació de Tavascan, que demana més suport per seguir en funcionament després d'haver de tancar per Nadal per la falta de neu. No han pogut obrir. Els gestors del complex d'esquí asseguren que aquesta situació suposa un dany irreparable per aquest hivern. Tot i així, doncs, han xifrat en prop de 152.000 persones que han estat esquiant a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, les que gestionen, les públiques, vaja, durant aquestes vacances de Nadal, Cap d'Any i Reis. Però aquesta manca de neu ha condicionat l'estat de les pistes. I, per exemple, la Molina retarda el març, ha hagut de retardar el març els campionats del món de Paresnou, perquè és que ja ni fent-la, perquè les temperatures no donen per fer-la. I és curiós veure fotografies, doncs, de gent esquiant, perquè sí que hi ha pistes que hi ha neu, potser no els gruixos que ens agradaria, però al costat no n'hi ha. I segurament, si has vist a la televisió aquestes festes, doncs els típics salts d'esquí del 1 de gener, des d'Àustria, que no hi havia neu. I això és un canvi, i això és una cosa que ens hem d'adonar, i això està passant. És que el problema és que està passant. L'Armando Álvarez ens ha parlat d'aquestes xifres, d'aquestes tendències, i aquesta és la realitat, entre d'altres, eh? Falta de pluja... veurem com afecta, per exemple, a les plagues, amb els insectes, a l'agricultura, que no estigui fent fred. I veurem què passa si és que al final acaba fent fred un dia puntual quan no l'ha de fer. I ja sabeu per on vaig, perquè és que a Lleida el problema que tenim és que si l'hivern és suau, ara, que és quan hauria d'estar fent fred, però et surt una glaçada al febrer o al març, ja comença a fer mal. I ja comencem a tenir marcada la campanya de la fruita d'aquest any. Bueno, no cal que avancem a condicionaments, eh? Vinga, parlem de coses que han passat avui a la ciutat de Lleida. Un incendi ha calcinat aquest matí, quan faltaven 10 minuts per les 9 del matí, un vehicle de neteja viària, aquests vehicles, doncs, petits, que porten aquests raspalls giratoris, i ho ha fet a les portes de l'IE Ronda, just darrere de la zona del Carrefour, i finalment pràcticament s'ha cremat, tot i que l'han pogut apagar entre bombers i l'ajuda d'un camió cisterna de la pròpia empresa de neteja. No s'ha hagut de lamentar cap persona ferida. També els Mossos d'Esquadra estan investigant un incendi que ha cremat part de les oficines d'una antiga fàbrica de galetes al barri de Pardinyes de Lleida, tot i que a hores d'ara descarten cap indici de criminalitat. Dels bombers han explicat que l'avís del foc s'ha rebut pràcticament a 4:45 de la matinada d'avui i ha cremat amb baixa intensitat fustes i matalassos. Segons fronts properes al cas, dues persones que ocupaven la nau, un home i una dona, han patit cremades, tot i que quan els serveis d'emergència han arribat al lloc no hi han trobat ningú. Per tant, recorda que és aquest magatzem on ja hi va haver queixes perquè estava ocupat. Per tant, bueno, veurem si ha sigut un problema de que estava ocupat, que per això s'ha originat el foc. Pensa que si no hi ha subministrament elèctric i fa fred a la nit, doncs la gent s'ha d'escalfar d'una manera o altra, però si ho fem de maneres, doncs, que no són les que han de ser, poden passar accidents. Ara m'estic aventurant sense saber-ho, però podria ser. De fet, tot sembla indicar que ha estat així, però que no hi ha res segur, presumptament, si vols. El Sindicat Autònom de Policia considera absolutament insuficient que les darreres setmanes hagin cobert el torn de nit al Segrià entre 2 i 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra. Tot el Segrià, eh? Tot el Segrià. Asseguren que fa anys que denuncien insistentment una manca d'efectius i que, tot i que en els darrers anys el cos ha recuperat les noves promocions i que el passat 13 d'octubre la Junta Local de Seguretat va anunciar un reforç per l'àrea bàsica policial de Lleida de 16 efectius, aquest reforç encara no s'ha produït. Per tot això, reclamen que s'incorporin els efectius anunciats. Denuncien que la situació és alarmant i alerta que l'increment de robatoris a l'Horta augmenta la sensació d'inseguretat. Després et surten els polítics explicant-te, doncs, totes aquestes històries i aquests contes, que tranquils, que no passa res. Aviam, si no hi ha presència policial, l'índex de delictes augmenta. i això ho estem veient, i és així. Entre d'altres factors, ara que tot el Segrià a la nit l'estiguin cobrint entre 2 i 4 patrulles, doncs què voleu que us digui? Crec que és insuficient totalment. Sense tenir les dades a la mà, sentit comú, crec que és insuficient totalment. Marxem cap al territori, va. Tècnics estan inspeccionant durant aquesta setmana el tram de la carretera C-13 a Camarasa, on hi ha hagut aquesta caiguda de roques que t'explicava ahir, que va passar aquest cap de setmana, que afortunadament sí que van causar danys materials a 2 vehicles, però no vam haver de lamentar cap dany personal, afortunadament. Doncs aquesta setmana ho miraran i veuran a veure què s'ha de fer, També a la ciutat de Lleida comença l'enderroc de les Sitges de Pardinyes, on la paeria construirà l'equipament per a temporers i emergències. Veïns del barri s'han aplegat davant dels edificis per rebutjar l'execució dels treballs. És un d'aquests temes que ja l'arrosseguem des de fa mesos i mesos i que el seguirem arrossegant. Ull, perquè ahir ja van tornar a reprendre les obres a Prat de la Riba, a la ciutat de Lleida. Les van aturar per Nadal. El regidor va dir que no era perquè la gent s'havia queixat i perquè vinguessin les festes de Nadal, sinó que havia coincidit així. Però mira, ha coincidit així que just s'ha acabat les festes de Nadal i que torna a haver les obres en marxa. T'ho dic perquè si has de circular per aquesta via, que sàpiguis que direcció, és a dir, venint des de Ricard Vinyes, direcció al Barris Nord, per entendre'ns, Prat de la Riba és molt llarg, quan arribaràs a la zona de la Guàrdia Urbana, et trobaràs que desapareixen pràcticament tots els carrils de baixada. Tots. Mira, n'han deixat un, perquè no sigui dit. Un. I allí hi han de passar bicicletes, motos, ciclomotors, furgonetes, autobusos, tot això per aquí, per un sol carril. Quan hi havia tres, hi havia tràfic lent i dens en moltes hores del dia. Doncs ara, multiplica-ho per 3. Multiplica-ho per 3. T'ho dic perquè et pots indignar, però si has de fer ús del teu vehicle i has de passar per aquesta zona, doncs si pots, evitar-la. Per tu, no per fer un favor a ningú, simplement per tu. I a la Seu d'Urgell, va, que marxem cap a la Seu d'Urgell perquè volen fer visible... estan promovent una activitat artística i comercial al centre històric de la Seu d'Urgell, i és un dels objectius de la primera edició del festival que han anomenat A Parar d'Art, que es du a terme fins al 18 de febrer. Fins a 13 artistes d'arreu de la comarca de l'Alt Urgell participen en aquesta iniciativa exposant-hi algunes de les seves obres en 6 aparadors de locals buits en lloguer que hi ha en aquesta zona, 4 dels quals estan situats al carrer dels Canonges. D'aquesta manera es pretén fer visible el seu potencial i contribuir a l'obertura de nous negocis. Tot plegat, acompanyats de la resta d'establiments d'artesania no alimentària que hi ha en aquesta àrea, sumant-hi en total una 20ena de propostes diferents per als visitants. De fet, Jordi Rosado, propietari d'un local que participa a aquest festival, està valorant molt positivament la seva posada en marxa de cara a donar visibilitat als locals buits i facilitar que els seus aparadors s'hi puguin exposar obres d'art i que la gent redescobreixi aquest carrer de la Seu d'Urgell.
Jo veig una iniciativa molt positiva perquè d'aquesta manera es dona visibilitat a molts artesans d'aquí de la ciutat i se'ls posa a les seves mans uns locals que estan buits i que on poden exposar les seves obres, i a la vegada que molta gent de la Seu d'Urgell, que aquest carrer el tenen com una mica apartat, doncs també el puguin tornar a conèixer i veure com lo bonic que és.
I acabem dient que l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, anuncia que no optarà a la reelecció. El batlle i vicepresident de la Diputació de Girona completa enguany 3 mandats. Fem una pausa ràpida, va, que està aquí ja la Mari Carmen Salvador, i el que fem és fer memòria.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a la 1 de la tarda. És el primer dimarts operatiu, el primer dimarts operatiu de la programació local, i això vol dir que també del mes, també del mes, això vol dir que amb nosaltres està la Mari Carmen Salvador per fer aquell exercici que fem sempre cada mes de fer memòria. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bon any.
I bon any a tothom.
Bon any 2023. Bon any. Però vaja, que nosaltres també estrenarem any aviam, estrenarem any amb, aquesta, amb aquest viatge en el temps que fem, de tirar 25 anys cap enrere. Fins ara havíem transitat pel 1997, doncs ara ens n'anem al gener del 1998.
Efectivament.
Que no sé si va ser un any bo o dolent, jo ja no recordo.
Bueno, ara ho anirem recordant, pas a pas ho anirem recordant.
Cada mes ho sabrem.
Exacte. El cap d'any del 98 va estar marcat pel temporal de neu que va impedir l'habitual reunió en aquestes dates del president Pujol amb el rei Joan Carles, a l'Aran, que sempre se reunien, no? I el conseller de presidència, Xavier Trias, va anar a la trobada també amb el rei. Aquest va poder passar, bueno, hi va haver moltes complicacions perquè hi havia molta neu al Pirineu i les autoritats que volien anar doncs, a saludar a Sa Majestat, que com habitualment ja saps, estava al Pirineu, sí. Doncs molts no van poder.
Sí, és veritat.
Podem felicitar el Gerard i podem felicitar també
25 anys.
El David, perquè ja han fet 25 anys.
25 anys, sí.
Felicitats.
Senyor. El dia 1 suposo que van néixer a les 12 i un minut o a les 12 i 3 minuts. Perquè...
El primer de tots a Viella, a l'Hospital de Viella, i l'altre aquí a Lleida Ciutat. Uh-huh. Una notícia preocupant en aquelles dates va ser el medicamentazo.
A veure.
Que posava en perill a 60 farmàcies de Lleida, l'exclusió de la financiació conseqüència del decret del govern pel copago, i el president dels farmacèutics va manifestar que algunes farmàcies de pobles petits podrien arribar a tancar per aquest mètode. El 5 de gener, els titulars de la premsa ens avisaven de l'arribada dels mags a Lleida, que ho farien un any més amb tren a l'estació de Renfe, el tradicional recorregut pel centre ciutat fins a arribar a la plaça Paeria, on rebrien la salutació de la corporació municipal. Acabant a la plaça Sant Joan, on van saludar els nens que allí els esperaven i van posar fi al seu recorregut. Un any més, els nens i nenes de Lleida van rebre els seus regals i van anar a saludar bueno, els mags.
Els que s'ho van mereixer, eh?
Sí.
Els que s'havien portat bé.
Bueno, els que s'havien portat bé, perquè els mags ja ho sabien, que tenien la carta, ja ho tenien tot preparat.
Ja ho sabien, ja.
La loteria. La loteria del nen...
La loteria, va, a veure. Quants diners va deixar Lleida?
La loteria del nen va ser més generosa amb les comarques de Lleida.
Ah, bueno.
Trem va rebre 240 milions de pessetes de la grossa.
Molt bé.
En el número 9.122. I sort es va tindre que conformar amb les tres últimes xifres. 9.124.
Bueno.
També va arribar a Pons, un pessic del segon premi, i a Figuerola d'Orcau. La seva alcaldessa va ser agraciada amb 48 milions del primer premi venut a Trem. Era la tercera vegada que li tocava un premi d'aquest sorteig en el número de la grossa en aquesta senyora, l'alcaldessa d'aquest poble.
Caram.
De Figuerola d'Orcau.
Bueno, aquest no? any tampoc ha anat massa bé, per lo del 2023. No, va per lo de Lleida Ciutat.
No, a mi lo del nen tampoc, no.
No, per això t'ho dic.
El niño no.
Ni la de Nadal, ni la del nen, ni la de res. És que no, que la loteria ja sabem el que és. Una loteria.
Loteria.
Claro.
Bé, doncs, continuem. 50 estudiants de la Universitat de Lleida demanaven residir a pisos de persones grans i va ser una iniciativa que permetria oferir companyia als ancians i facilitar els estudis i l'estada d'alumnes fora de Lleida.
Ho recordo, això.
Jo també ho recordo molt i sé que...
I fixa't, no l'ha tirat en van o no de manera generalitzada?
No sé. O s'ha callat, o sigui, s'ha quedat a la sombra, o no s'ha continuat.
Ho recordo, aquesta iniciativa, és
veritat. Sí, i va ser una iniciativa d'un regidor de l'Ajuntament de Lleida. Els estudiants solament havien d'aportar una retribució reduïda i molt carinyo. I per tant, els hi anava molt bé.
Una mica de temps.
Sí, una quarantena de persones, persones grans, van demanar informació per conviure amb joves. Va ser una iniciativa, no recordo ara, però una regidora, no he vist a la premsa, una regidora de l'Ajuntament de Lleida, una dona, que va tindre aquesta iniciativa, no podria dir si va ser la Pilar.
No recordo, però jo la recordo, aquesta iniciativa, i crec que en el seu moment la vam considerar una iniciativa força maca.
Molt maca, sí.
Aviam, vull dir, és especial, s'ha de tenir certes qualitats, però vull dir, aviam, qui cregui que no, doncs que no s'hi presenti. Però no és una iniciativa que hagi tornat a escoltar. Desconec ara mateix si s'està fent, que podria ser que sí, però ho desconec ara
mateix. Se va anar esvaint.
Sí.
Se va anar esvaint, eh? Va ser una cosa...
Ben maco que seria.
I sí.
Ben maco que seria, Mari Carmen, perquè només fan que sortir estudis dient-nos que el tant per cent de persones soles, amb soledat no volguda, va pujant. Uh-huh. Ara que cada vegada vivim més gent a les ciutats, doncs encara cada vegada tenim més gent
gran
sola que no vol estar sola. Perquè hi ha gent que sí que vol estar sol, cap problema.
Doncs els estudiants tenen això, si es continua o es pot continuar, tenen una oferta molt bona, eh? Perquè per una contribució mínima i posar-hi una mica de carinyo i a vegades una mica de paciència, perquè també les persones grans a vegades tenen les seues coses.
Sí, i els joves també tenen les seves.
Exacte, però si se saben compaginar... I tenen casa, tenen calefacció, tenen tot, ho tenen molt més bé que a qualsevol residència o qualsevol pis que es posin un munt de nois i noies que a vegades no saben ni tenen problemes.
Sí.
Vull dir que això seria bo de continuar-ho.
Bueno, això del que estem parlant és de fa 25 anys, ja que s'ha notat de fa 25 anys.
1998. El nunci del Vaticà a la Joscada va censurar l'obertura del Museu Diocesà en aquells moments i va recriminar en una carta l'obertura de Sant Martí com a museu, en ple conflicte amb l'Aragó per l'art sacre. El document arribava a la conclusió que l'art havia de tornar a l'Aragó. I acabem parlant de la renovació del DNI, perquè a curt plaç la renovació del DNI es podria fer al mateix municipi. Això era... una cosa molt important pels pobles. Un sistema informàtic instal·lat als ajuntaments evitaria tenir que desplaçar-se a Lleida per fer el tràmit i el delegat de govern a Lleida, en aquells moments Joan Barrios, també va anunciar que l'antiga seu del govern militar seria l'oficina del DNI a Lleida. La unificació en aquestes dependències significaria un estalvi del 40% en lloguers.
Ja fa... al final no en va encertar ni una.
Bueno, ja fa 25 anys que està a la delegació de govern allí a Prat de la Riba.
Sí, ara sí. Sí. Ja fa dies que hi és allà, sí.
Bueno, fa 25 anys però el delegat va dir que hi podia anar.
Que la gent no hagi de baixar a Lleida... sí que hi ha alguna iniciativa que en municipis i de manera puntual s'acosta doncs, alguna unitat mòbil i es pot renovar el DNI, però em sembla que si necessites fer-ho has d'acabar demanant hora. I a la província de Lleida hi ha dos o tres punts on es pot fer, però ja està.
O sigui que no ha sigut el que havia de ser.
Al final t'has de moure, en fi, què hi farem? És el problema d'anar centralitzant tot el tema de serveis i fins i tot, et diria, d'aquesta moda de...
o necessitat... Home, hi ha tanta tecnologia.
De fer-ho tot per internet.
Però si tenim tanta tecnologia que ens estan obligant a fer moltíssimes coses per internet, home, aquesta cosa pues, és una cosa facilitar-ho molt, sobretot per pobles petits de la muntanya.
Però tu com ho veus, Mari Carmen, això de que fins i tot ja s'estiguin anul·lant els caixers automàtics de les entitats bancàries, que ja no hagi caixer, no que no t'atenguin a l'oficina una persona humana, no.
Que no hagi...
És que fins i tot comencen a baixar el número de caixers disponibles i, escolta, fes-ho amb el mòbil. Bueno, però escolta, hi ha persones que no han nascut amb aquesta habilitat o no tenen per què tenir-la, aquesta habilitat de fer-ho tot amb el telèfon mòbil.
No, i no ten filles, perquè la persona gran no tenim aquesta habilitat ni com ara tenen els joves i ho estem aprenent així de oído, no? Ho estem aprenent, però no ten filles, perquè dius, m'equivocaré o el que sigui, estàs jugant amb els diners. Això... ho trobo molt precipitat.
Jo saps que trobo que és una falta d'empatia de les entitats bancàries cap als seus clients després d'haver rebut el diner públic, el rescat i tota aquella història, que crec que no s'hauria de permetre de cap de les maneres.
Estic totalment d'acord.
Però aquí estem. En fi, que nosaltres estàvem fent memòria. La gimnàstica aquesta de la memòria, que és molt bo, que això és veritat, que això ens ho han dit metges, ens han dit que això és molt bo recordar. Doncs esperem que amb alguna d'aquestes notícies, d'aquests titulars que hem parlat ara amb la Mari Carmen, doncs se us hagi despertat algun record de fa 25 anys. Hem estat al gener del 1998. Mari Carmen Salvador, ens escoltem el mes de febrer ja?
Sí, sí, sí. Bueno, el mes, en aquest espai el mes de febrer.
Doncs apa, fins al mes que ve.
Vinga, que vagi bé.
Gràcies, Mari Carmen. Ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb la gastronomia, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i la tertúlia dels polítics.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. Es una de las dolencias más comunes. De hecho, el 90% de los españoles reconoce haber sufrido en algún momento dolor de cabeza, según la Sociedad Española de Neurología. Bueno, si damos la vuelta al dato, la noticia sería más bien ese 10% de ciudadanos que dice no haber tenido nunca un dolor de cabeza. Eso, desde luego, es una suerte. Y es que hoy estamos contando en COPE cómo este problema de salud va en aumento. A los factores genéticos u hormonales habría que sumar también los que se generan por nuestro estilo de vida. El estrés, la falta de sueño, las malas posturas también a los puestos de trabajo. Y un dato importante, a un 5% de los ciudadanos ese dolor de cabeza esporádico, que no sabemos además muy bien de dónde viene, se le acaba convirtiendo en crónico. Es decir, acaba por tener cefaleas al menos durante 15 días al mes. Estamos hablando de 2,5 millones de personas. Si la cefalea acaba en un problema crónico o es el síntoma de algo más, es difícil de saber porque en muchos casos el paciente se trata el dolor por sí mismo con analgésicos. Y ojo, porque los médicos advierten de que precisamente el abuso de fármacos también puede ocasionar que se cronifiquen esos dolores de cabeza. Aproximadamente a 2 de cada 100 españoles les pasa esto, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. Hay muchos tipos de cefaleas y por muchas causas. No es lo mismo levantarse con resaca un domingo después de una fiesta que tener todos los días dolor de cabeza. Es una situación que incluso puede ir más allá de la mera molestia y acaba incapacitando el día a día de quien lo padece. De hecho, es un motivo de baja laboral bastante frecuente. En el caso de los niños también puede afectar a su ámbito educativo. Uno de los tipos de cefalea más molesto y con más incidencia es la migraña. Fíjate en este dato. En los hogares donde está presente la migraña, el gasto sanitario es un 70% superior al que tienen en una familia donde este problema no existe. Además, 8 de cada 10 afectados asegura que no pueden disfrutar de la vida familiar con normalidad. Estamos hablando de 3 millones de españoles que están diagnosticados con migraña, algo que, por cierto, afecta más a las mujeres por un tema hormonal. Un 17% de la población con migraña son mujeres frente al 7% que son hombres. ¿Sabes, por cierto, cuánto tiempo se tarda en diagnosticar de media esta dolencia? Pues bastante tiempo, ¿eh? Entre 6 y 7 años. Bueno, cada vez más hospitales cuentan con unidades especializadas para tratar esta dolencia que, al estar tan extendida, está originando ya algún que otro dolor de cabeza a nuestro sistema de salud. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, vamos con otra que puede ser también un dolor de cabeza político-judicial que hemos tenido durante bastantes meses. Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional dirimen este martes quién será su próximo presidente de tendencia progresista. Tras la renovación de 4 de sus miembros, ahora deberán elegir entre el que fue fiscal general del Estado, el polémico Cándido Conde Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer. Mañana pasarán a disposición judicial las 2 mujeres españolas casadas con yihadistas y que la pasada medianoche fueron repatriadas por el gobierno. Ambas fueron a Siria hace más de 8 años y están acusadas de colaboración con organización terrorista. Han vuelto a España con 12 menores a su cargo, negando cualquier implicación y asegurando que se fueron engañadas por sus maridos. Y buenas noticias las que nos llegan de nuestros embalses. Las lluvias caídas en las últimas semanas siguen aumentando su capacidad. Hoy de media están en el 47%, 3 puntos más que en la misma semana del año pasado. La cosa mejora en cuanto a la sequía se refiere. Y 3 representantes de las religiones abrahámicas han firmado un documento preparado por la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano para promover una algorética, es decir, un desarrollo ético de la inteligencia artificial. En una audiencia del Papa, con el Papa les ha invitado a promover una cultura que ponga esta tecnología al servicio del bien común y de la justicia y la paz en todo el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix, camino de la Premier.
El portugués ya está rumbo a Londres para concretar su llegada al Chelsea. Faltan por conocer los detalles de la operación. En principio, cedido, sin opción de compra, el Chelsea pagaría alrededor de unos 10 millones de euros más el sueldo del futbolista. Además, Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, acaba de hablar en Riad antes de la Supercopa y ha comentado esto sobre el momento que vive el árbitro Mateu Laoz.
Está superando ahora mismo un momento complicado como ha sido la marcha del Mundial. Alguien publicó que se retiraba. Pues ya os digo aquí que no ha habido ningún tipo de comunicación, ninguna llamada, ningún escrito por parte de Mateu diciendo ni que se quiere marchar ni nada. Y a final de temporada ya se decidirá qué es lo que hay que hacer.
Ha dicho también, ante la polémica que suscitan los penaltis por mano, que el criterio de la señalización de las manos no ha cambiado. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha sido el gran protagonista. Se montó en un helicóptero camino del hospital, pero ha vuelto a la carrera. Campo base del Dakar, Carlos Miquel.
En un gesto que creo yo pasará a la historia del deporte, Carlos Sainz hizo volver a un helicóptero que iba camino del hospital, donde le iban a revisar de sus dolores de espalda, para seguir en el Rally Dakar, seguir compitiendo. Aunque no pueda optar a la victoria, quiere acabar el rally, quiere acabar con un buen nivel. Y de hecho ya está volviendo por carretera con el coche reparado, llegará al campamento y mañana podrá competir con normalidad. En coche de triunfo de etapa ha sido para Loeb, el mejor español Checa, y en motos Benavides, con mejor español Sareina, en la novena posición.
Y Joan Barreda, nuestra mejor opción en motos, ha sufrido un accidente y ha tenido que abandonar con fuertes dolores en la espalda.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida, al migdia de Cope Lleida. Són ara mateix la 1:06. Camí cap a 2:15. D'aquí uns moments estarem nosaltres, el Felip Urbano, el nostre sommelier, per parlar de gastronomia. Abans, però, busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, amb unes temperatures màximes avui més baixes a les comarques del sud i més altes al Pirineu, amb màximes en general d'11 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima serà de 10 graus a Tàrrega, de 12 a Viella i de 13 a la Seu d'Urgell. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem un dia de nou de temps estable, amb cels poc nuvolats, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts, però al Pirineu augmentaran els núvols sense descartar algunes precipitacions a partir del migdia, sobretot al vessant nord, amb una cota de neu que estarà sobre uns 1.500 metres. També s'esperen alguns bancs de boira matinals a zones de les comarques del sud, amb unes màximes demà de 14 graus a Lleida, de 13 a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 12 a Balaguer, 11 a Tàrrega i de 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Jo t'ho havia avançat abans, però t'explico que una màquina ja ha començat a enderrocar les antigues sitges del SEMPA, del barri de Pardinyes, on l'Ajuntament de Lleida construirà l'equipament comunitari per a temporers i emergències. L'enderroca ha començat cap a les 10 del matí a la part interior dels edificis. Des de la paeria han indicat que els treballs es porten a terme ja que no han rebut cap notificació judicial que ho impideixi. L'Organització de Veïns de Pardinyes, Orbe Park, conjuntament amb la Plataforma de Veïns de Pardinyes i Ipcena, va presentar al jutjat un procediment interdictal per aturar l'enderroc de les sitges que acollien una important colònia de cigonyes. Membres de la plataforma veïnal s'han aplegat davant de les sitges per rebutjar l'execució dels treballs. I aquest matí també ha tingut lloc una inauguració que a la ciutat de Lleida que ha comptat amb la presència de nombrosos polítics. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, el tinent d'alcalde, Toni Postius, els regidors Jaume Rutllant i Joan Ramon Castro i representants de l'empresa municipal d'Agenda Urbana s'han aplegat per fer la inauguració de les noves màquines de zona blava que ja s'han instal·lat a l'Avinguda del Segre de Lleida. Així és. Una de les principals novetats dels nous parquímetres és que ja no caldrà tornar al vehicle per deixar cap tiquet, sinó que només caldrà identificar la matrícula al parquímetre. Les màquines estan connectades en temps real i permeten saber al revisor on estan aparcats els vehicles i saber si han pagat l'estacionament regulat sense necessitat de cap tipus d'etiquet. L'alcalde de Lleida, Miquel Puyo, ha explicat que la maquinària estava molt envellida i ocasionava problemes als ciutadans i ciutadanes. I diu, amb la nova maquinària avancem perquè l'experiència de l'usuari sigui molt més satisfactòria. Vaja, o sigui, que paguis content la zona blava. Estàs content i satisfactori. Que aquesta experiència sigui satisfactòria. Allò dels aparcaments dissuasoris perquè els vehicles no entren a la ciutat i la gent pugui aparcar-los a les afores i una... un sistema de transport públic ben adaptat i amb una freqüència baixíssima i gratuït, si vols, pagant. Tot allò... res. No, allò no cal. No cal. Mira que fa anys que en parlem, d'aquesta història. Això dels aparcaments dissuasoris a les entrades de la ciutat, a mi m'ho has sentit dir des de fa 10 anys. A mi, replicant el que deien. Res, això no cal. L'experiència d'usuari, no cal, no cal, res. Ara, que a l'hora de pagar la cada vegada més cara quota per deixar el teu vehicle en un carrer on ja has pagat prèviament l'impost de circulació, que inclou el poder-lo aparcar... Escolta, aquí sí, que tinguis una experiència d'usuari perfecta. No seré el que m'oposaré a que canvien les màquines, que sí que és veritat, que donaven molts mals de cap. Però, home, vull dir, fiquem-ho al lloc de prioritats, on estan els pàrquings, on estan el redisseny d'aquest sistema d'autobusos, de noves freqüències, de nous trajectes... On està tot això? En lloc. Això no dona. Ara... Les maquinetes d'aquestes del parquímetre, sí, aquí sí, que s'ha de pagar. Va, que fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico. Al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 2665 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I arriba el primer espai de gastronomia de l'any 2023. Seguim al nostre curs radiofònic, el 22-23, però hem començat any, hem començat ja la programació local i també van arribant els espais setmanals. En aquest cas, en aquestes hores, els dimarts, ja saps que parlem de gastronomia i que ho fem ben acompanyats amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? I bon any.
I bon any, sí senyor. Escolta, com ha anat això de les festes? S'han passat ràpid, suposo. Bueno,
sí, al final passen volando, però, hòstia, ja estava bé, que hem fet una marató de dies de feina seguits.
Ah, clar, és veritat. Vosaltres no heu parat, eh? Per cert, Felip, ara que recordo, la recollida de joguines que vau estar fent a Carviresa, què tal va anar?
O sigui, va ser espectacular, eh?
Sí?
Aquí va ser... Ja portem 11 anys fent, mitjançant l'Associació Catalana de Sommeliers, la CS, aquest intercanvi de vi per joguines, i l'any passat se va fer, o bueno, aquest any, perdó, se va fer aquesta edició que arribés a Barcelona i va ser tot un èxit, eh?
Mm-hmm. Molt bé, doncs, dit això, ho dic perquè en vam parlar just la darrera setmana, abans d'acabar l'any, Felip, aquí mateix, a l'Espai de Gastronomia, fa dues setmanes, Molt bé, doncs, escolta, m'alegro que hagi anat bé aquesta experiència, aquesta activitat, i ara ja, doncs, encarem aquest 2023, aquesta segona part de la temporada radiofònica, i seguim amb la tònica habitual. Felip, anem a conèixer gent.
Pues sí, i en aquest cas és un cas molt curiós, perquè ja fa 8 anys, aproximadament, vam parlar ahir, 8 o 9 anys, que ens vam conèixer a Madrid, amb unes formacions que estàvem fent al grup Heineken, uns quants sommeliers d'Espanya, i la casualitat que vaig veure l'autocar de camí cap a l'aeroport amb un gran amic ara mateix, que es diu Mario, i ell deia que volia tindre una acadèmia, que volia ser professor, i que volia fer formacions de saque. Jo li vaig dir que jo volia ser dels primers alumnes de saque i, efectivament, després de 8 o 9 anys, això és el que ens explicarà avui.
Però que va muntar l'escola, ho tinc clar, però va ser el primer alumne o no?
No sé si va ser el primer, crec que no, en apuntar-me. Va ser dels últims, però estic apuntant.
Molt bé. Mario López León, què tal? Buenos días.
Bon dia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros. Un saludo.
Oye, ahora, Mario, Felipe nos estaba describiendo de manera rápida cómo os conocisteis. Las casualidades, ¿no? A veces.
Sí, bueno, al final yo creo que en este gremio, ¿no? Y bueno, en muchos otros, al final lo bueno de salir, ¿no? De un poco de tu círculo de confort, como se suele decir, te da esa posibilidad, ¿no? De vivir experiencias y conocer a gente de la categoría de Felipe y de otros tantos, ¿no? O sea que, pues sí, hace poco recordándolo, ¿no? Y decíamos, madre mía, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cómo ha cambiado el asunto, ¿no? Y al final, pues cada uno, pues eso, ¿no? Intentando hacer realidad los sueños, aunque luego al final el día a día esto hay que darle mucho rock and roll, muchas horas, claro. Mucho trabajo y cuando ya se te acaban las fuerzas es cuando empieza la pasión.
Claro. Mario López, tú eres de Valencia.
Sí, de Valencia.
Y ahora estás
viviendo. Residente canario. Ahora estoy viviendo en Adeje, Tenerife. Pero bueno, puntualmente, ¿no? Al final, tanto por mi trabajo como por el de mi pareja, Laura, ella es sumiller también.
Ajá.
Y bueno, pues el hecho de vivir en diferentes ciudades, diferentes países, como te comentaba, ¿no? Es algo muy enriquecedor. Y aprovechamos hasta donde se pueda, claro que sí.
Mario, tú eres sommelier y además eres el propietario y gerente de More Than Wines, que es la escuela que nos decía Felipe al principio, y también gerente de, oye, representante de Vermeer España. La escuela de More Than Wines, al final, ¿qué hacéis en More Than Wines?
Bueno, en More Than Wines nosotros inicialmente, el proyecto cuando lo fundamos en 2016, bueno, tanto Miguel Ángel, mi socio, como yo, somos sumilleres con experiencia nacional e internacional, y que quieras que no, pues hace ya pues cerca de 15 años, ¿no? Cuando empezamos ya a dar ciertos módulos en ciertos cursos de sumilleres como docentes, y luego pues a través un poco de la experiencia, quieras que no, siempre pues se da la circunstancia, ¿no? De tener que explicar, por supuesto, los productos de calidad, esos productos gourmet, pues cuando estamos tanto en restaurante como en ciertos centros de formación. A partir de ahí, la idea, nosotros veníamos de estar trabajando en Londres, tanto Miguel Ángel como yo, volvemos a Valencia, yo volví un poquito antes que él, y decidimos montar una academia, pero con el aval, con la acreditación de un poco el referente mundial dentro de la formación de la industria del vino, que es la Wine and Spirits Education Trust. Es el WST o el Wine Set, que también le suelen llamar aquí en España. Bueno, al final es un centro que tiene en muchos países del mundo. Es un sistema de formación muy estandarizado a nivel global y que está traducido a casi 20 idiomas, ¿no? Uh-huh. Nosotros esto lo conocimos, yo ya lo conocía de cuando estaba en Valencia, antes de irme a Inglaterra, pero bueno, al final llegamos a Inglaterra y era un estándar total, ¿no? Yo te puedo decir que tenía dos cursos de sumiller, un máster en enología, viticultura y marketing, tenía experiencia en grandes restaurantes gastronómicos, como docente, ¿no? Puntualmente, como te comentaba antes. Yo llegué allí, me hicieron la entrevista y me dijeron, mira, tienes un buen currículum, pero te tienes que sacar el WST, ¿no? El Wineset. Y bueno, pues digamos que la experiencia, ¿no? Que habíamos tenido tanto Miguel Ángel como yo en Inglaterra, dijimos, bueno, si queremos montarnos una academia tenemos que marcar un poco la diferencia,
claro.
En este aspecto, ¿no? Y así es un poco como empezamos en Valencia. Luego, pues decidimos, ¿no? Pues también llevar esta formación a otras ciudades en España, porque nosotros tenemos una licencia a nivel nacional para impartir estas formaciones. Y bueno, te puedo decir que todo esto evoluciona, ¿no? Comentaba antes Felipe cuando hizo la formación con nosotros. Y si no recuerdo mal, la primera formación que hizo fue la de saque.
Sí.
Y esa formación de saque, ¿verdad, Felipe?
Sí, sí.
Fue en mitad de la pandemia. Eso fue en verano.
Sí, fue en mitad de pandemia, sí, sí, fue en casa.
Claro. Pues esto, ahí lo un poco de este curso. Este fue el primer curso que More Than Wines hizo a través de nuestro campus virtual, de un poco, pues, esta formación virtual, ¿no? Que hoy en día, pues casi que también se ha estandarizado, ¿no? Que al menos nos hemos habituado.
Bueno, es el tema que decías antes de ir adaptándose a los cambios. Este nos llegó de golpe. Y bueno, pero la verdad, yo lo recuerdo, Felipe, que tú, nosotros hacíamos programa igual a través de internet, pero recuerdo que me explicabas que estabas matriculado en un curso de saque, lo recuerdo.
Sí, no, sí, ese día que nosotros el restaurante lo abríamos al mediodía solo, por desgracia, recuerdo que dije, yo suelo llegar al restaurante a las 10, dije al metre que llegaba un poco más tarde porque estaba muy emocionado que el día de antes habían llegado las muestras de saques y nos teníamos que conectar y bueno, fue para mí eso, pues, aparte de las cosas que pasaron en pandemia, además que yo creo que no hay que olvidar, cosas bonitas quiero decir, siempre, esto fue una de ellas y luego claro, cuando te llega el certificado por la Sake Sommelier Association que está en Londres también, gracias a Mario y a Miguel, que está creo que Miguel ahí impartiendo las clases de saque. Bueno, pues eso, y ahí seguimos, ¿no?, en formándonos y esperando que volver a seguir con el tema del saque, que ya sabes que aquí, desde Copellera, intentamos siempre pues ponernos un granito de arena en esta bebida para que la gente vaya cogiendo cultura.
No, la verdad es que de saque, suerte que tú sacaste el tema y hemos ido hablando. Claro, la formación continua, esto es obligatorio, Mario, no, aquí no se sabe, no llega el día que dices, bueno, ahora ya lo sé todo, no existe esto, pero no existe ninguna profesión, yo creo.
Correcto, al final, bueno, si quieres un poco remarcar en tu profesión, necesitas implicarte muchas horas, necesitas estar a la vanguardia, ¿no?, de todo lo que va pasando, un poco tienes que estar al día, ¿no?, constantemente.
Claro.
Para que te hagas una idea, yo mi primer curso de sommelier lo hice en el 2000 en el CDT de Valencia.
Hace cuatro días. Nada.
Ahí hice mi primer curso de sommelier y en este momento sigo estudiando y no he dejado de estudiar, ¿no? Como te digo, tengo varios títulos. Ahora estoy sacándome el nivel 4 de la WSET. El diploma WSET, que digamos que es uno de los títulos, vamos, de nivel experto, ¿no?, de mayor resonancia a nivel mundial.
Pero, Mario, vámonos hacia atrás en el tiempo.
Sí.
Cuando tú eras pequeño, ¿tú qué querías ser de mayor?
Yo quería ser ingeniero aeronáutico, ¿no? Porque
bueno,
yo quería
perfecto.
Ir al espacio.
O sea, a diseñar cohetes.
Sí.
Bueno, este es el sueño de muchos, ¿eh? Este es el sueño de muchos, astronauta. Bueno, no es lo mismo, ¿eh?, diseñar el cohete que ir en él, pero bueno.
Bueno, al final, esto es como Fernando Alonso, ¿no? Que es muy buen conductor, pero él conoce la mecánica tanto más...
Tiene razón.
Como los ingenieros, ¿no?
¿Y cómo se cruza el mundo del vino, el mundo de la gastronomía en tu vida? ¿Cuándo surge?
Pues mira, yo sinceramente a mí me apareció de casualidad. Yo en mi casa, el tema gastronómico, pues somos, como se dice, de piquito fino, pero sin tener mucha idea, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estaba estudiando informática, imagínate, para ser programador y tal. Y me aburría, ¿no? Al final no era lo que yo quería. Y pues eso que cortas, ¿no? En el mes de febrero, así, ¿no? En mitad del curso, dices, mira, me lo dejo porque esto no es lo que quiero. Y bueno, pues casualmente me puse a trabajar de camarero en un restaurante gastronómico de Valencia. Ahí en 2-3 meses estaba tan abrumado, ¿no? Por digamos, esa exquisitez, ¿no? De ya no solamente de la finura, de los sabores, sino también un poco... del estándar de los clientes, ¿no? De ver un poco... Bueno, me enamoró el rollito gastronómico, ¿no? Por decirlo de alguna
Qué
forma.
Bien.
Y dije, oye, pues de aquí se puede vivir y se puede rascar. Pero bueno, yo para que te hagas una idea, en ese restaurante donde empecé, en el 2020, ¿Cómo te diría yo? Digamos que mi sueño era trabajar de comercial de vinos.
Voy a aprender esto,
voy a aprender un poco bien el asunto, cómo funciona esto, me voy a sacar unos títulos de sumiller, voy a ir a catas, a ferias, no sé qué, me voy a intentar hacer experto en esto, con 19 años, ¿eh?
Sí,
esto
sí,
no
sí.
lo había dicho. Esto con 19 años. Y bueno, pues al final un poco pues todo va evolucionando, pues tienes nuevos retos, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me cambió muchísimo la vida fue el salir a trabajar en Francia, en Italia, en Alemania, el vivir durante años y años y años en Inglaterra.
Es que
digo lo de años y años porque al que ha vivido en Inglaterra sabe que es muy intenso, ¿no?
Entonces, se hace largo.
Sí,
pero es que antes nos decías justamente esto, nacido en Valencia, ahora resides en Tenerife, pero ya nos has dicho, bueno, ahora por el momento, dentro de unos años, pues quién sabe, ¿no? Esto de viajar... Y no solo viajar, sino trabajar y observar otras culturas enriquece muchísimo en todos los aspectos.
Sí, sobre todo al final el patrimonio humano, ¿no? Toda la gente que vas conociendo, amigos que vas haciendo por aquí y por allá. Y, por supuesto, no es lo mismo ir a una zona vitivinícola y estar 2-3 días o a ir a varias bodegas y tal que realmente vivir en la zona, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. A mí... El vino canario, ya llevamos 5 años viniendo aquí a trabajar, pero estos últimos 2 años y pico que llevo viviendo aquí, pues digamos que he profundizado muchísimo más, ¿no?, en el conocimiento de los vinos de aquí. Y además de conocer pues a quienes lo hacen, a quién los mejores restaurantes de Canarias, pues bueno, si no los he visitado como cliente, pues los conozco a todos, ¿no? Intento siempre visitar como cliente. Pero bueno, el asunto es que sí, ¿no? Que al final, pues igual que cuando estuve viviendo en Marbella o cuando estuve viviendo en México, ¿no? Pues al final coges gente, ¿no? Que,
claro.
que al final forman parte de tu vida.
Mario, ¿hacia dónde vas?
¿Hacia dónde voy?
Ah, claro. No te lo digo porque veo que tienes bastantes frentes abiertos.
Sí. Pero te refieres en cuanto a la academia, en cuanto a los sistemas de conservación Bermar, o a cuál va a ser mi próximo destino.
A Mario López León, te pregunto, porque claro, al final, o sea, la academia va creciendo, va funcionando, se va adaptando los nuevos tiempos. Estáis también, como decías, con el tema de Bermar, que es un dispositivo, un sistema para conservación de vinos que ya están abiertos. ¿Tienes otras inquietudes o ya te quedas con esto?
Pues yo creo que ya mismo está en Barcelona, por lo menos unos días.
Te están buscando faena ya.
No, ya la tiene, ¿eh?
Un poco como comentaba antes, ¿no? Al final un poco parte de la evolución de More Than Wines fue justamente ese momento COVID, ¿no? Donde creamos el campus virtual, dimos un salto en esto y al final el poder dar formación virtual te conecta con muchas más zonas de España, ¿no? Y en este punto, hemos decidido también crear ciertas delegaciones, ¿no? Por estar un poco más enfocados en cada región y bueno, pues aquí empezamos un nuevo ciclo en Cataluña, exactamente en Barcelona, con Carviresa Barcelona, en el que, bueno, pues vamos a ofrecer una serie de cursos que en Cataluña todavía no se ofrecían, como son de WSET el apartado de bebidas espirituosas, de whiskies, de vodkas, esta certificación internacional, un poco lo más famoso son los vinos. Pero también tiene sake. Ahora, aunque es un secreto a voces, dentro de unos meses saldrá también WSET en cervezas, ¿no? Pero al final, el mundo de la coctelería, el mundo de la mixología, de los aguardientes, de los destilados, está también en auge, ¿no? Hoy en día solo tienes que mirar, ¿no? El primer gin tonic que yo me tomé, vamos a pensar hace 20 años, aunque hace alguno más, pero tú te tomabas un gin tonic y te costaba 3 euros, ¿no? Uh-huh. Ahora vas a cualquier sitio y pagar 12 euros por un gin tonic de esta ginebra en especial, con este toque especial que le dan y demás, esta tónica, pues esa cultura ha subido muchísimo.
No, y tampoco, no, y tampoco había tanto glamour alrededor, ¿verdad?
Correcto, correcto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué ha subido? Perdona.
Yo lo que decía, Mario, que 12 euros sería el tuyo de 3 ahora.
Sí, no, no.
Ahora vas a cualquier coctelería en Barcelona y son 17, 18 euros lo que te pueden cobrar ya por un buen gin tonic, bueno, un gin tonic preparado por un bartender profesional, ¿eh?
Pero o sea, a eso...
La cuestión de la coctelería ha sido brutal.
A eso iba Felipe y Mario, que... mira, por este ejemplo nos viene bien por eso. Tú antes pedías un gin tonic y ya está, era un gin tonic. Ahora hay toda toda una actividad, desde que lo pides hasta que te lo sirven, ¿no? Hay personas que se han formado, si es un buen profesional, las ginebras y las tónicas están escogidas, la manera de servirlo, o sea, se ha creado toda una actividad alrededor de esta bebida.
Si me permites, te voy a decir lo que enseñamos en WSET.
A ver.
Con los spirits, con los destilados. Igual que un chef, igual que un cocinero, quiere saber quizá ese cereal que compra, cómo ha sido cultivado, cómo, en qué suelo, por quién, la trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la legislación que ampara el cómo poder tratar ese producto, ¿no? Igual que un gran chef busca tener el mejor producto para su mejor cocina y su mejor plato, en este caso el coctelero, muchas veces sí que igual la parte de esa mezcla, esa mixología, ¿no? ese cóctel, ese show también a la hora de hacerlo lo tiene, pero con WSET lo que ofrecemos es que conozcan realmente la materia prima que ha tenido para hacer ese whisky o ese vodka o esa ginebra y con qué tipo de regulaciones, ¿no?, ha sido sometida. No son lo mismo las regulaciones, por ejemplo, en México o en Estados Unidos que las regulaciones que tenemos en Europa, claro. Entonces, eso es un poco lo que enseñamos en WSET. A conocer el producto tal como un chef busca el conocer ese solomillo, por ejemplo, ¿no?, o ese pescado, de dónde viene.
Muy bien. Os voy a... Bueno, la página web, si ponéis en buscador es More Than Wines, ya os saldrá, pero si no es www.morethanwineseningles.com y ahí tenéis pues todo lo que nos ha estado explicando Mario y mucho más, ¿eh? Porque además estos cursos no van solo a profesionales, ¿no? Si nos escucha gente que diga, oye, que a mí pues me gusta este mundillo, quiero profundizar más, ¿puede seguir uno de vuestros cursos?
Por supuesto, al final nosotros tenemos la puerta abierta para todo el mundo. De hecho, por eso en diferentes localizaciones ponemos diferentes horarios. Hay cursos presenciales, ¿no?, que igual son lunes y martes por la tarde, y hay otros pues que igual son sábados por la mañana. A partir de ahí, pues como te comento, ¿no?, esto son formaciones que van siempre asociadas a la gastronomía, a la industria, pero por supuesto pues para gente entusiasta, gente que le busque y que se amolde, ¿no?, un poco a lo que está buscando, pues por supuesto la puerta la tiene abierta.
Pues aquí ho teniu tot plegat. Felip, escolta, que bueno, amb el Mario podríem parlar també aquí dies i dies, ¿eh?
Bueno, nosotros porque hace muchos años que nos conocemos y entonces siempre tenemos cosas de que hablar, siempre, ¿no? Pero me gustaría decir también que ahora hay una nueva convocatoria del Wines and Spirits, lo que decía Mario, en Barcelona, que creo que es de las primeras que se van a hacer, en Carviresa. Entonces, pues muy contento de seguir la amistad que se generó, que se creó en Madrid, además en el grupo Heineken. Y nada, pues lo que tú dices, Ricard, con Mario podemos estar hablando y con Miguel un año entero.
Bueno, pues
de todo lo que se hace, de las historias que tienen, de dónde se van a ir, que no lo sabemos todavía, o dónde me voy a ir con ellos, tampoco lo sé.
Bueno, pues, oye, dejamos programada otra entrevista cuando os volváis a mover de sitio, y así, y así no. Nos cuentas.
No me lo digas muy alto, a ver si va a ser algo que viene.
No, pues mira, eso digo yo.
Bueno, hem conegut al Mario López León, es representant a España de Bermar España, y copropietari i gerent de l'escola More Than Wines, sumiller, y vaya, todo lo que nos ha explicado, ¿eh? Mario López, oye, que ha sido un placer conocerte, que vaya muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Y Felip Urbano, ens escoltem la setmana vinent ja amb una altra persona.
Sí. Cap problema. Ja la setmana que ve ja portarem un altre convidat que s'explicarà també... Bueno, lo que diem sempre, que això s'ha convertit en conèixer les persones, no?
Escolta, l'altre dia em van explicar que fins al febrer es pot dir bon any, per tant et dic torno a dir això, ja t'ho aniré dient cada setmana. Bon any, Felip.
Bon any, cuida't.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Copelleira. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Llueix el sol, almenys a la ciutat de Lleida. Això fa que la temperatura segueixi pujant ja per sobre dels 12 graus. Hem parlat amb el nostre meteoròleg. De moment, de pluja, res, almenys a la ciutat de Lleida. I de neu, ja en parlarem divendres, a veure si arriba ja de cara a la setmana vinent, que estarem ja a la meitat del mes de gener i que la necessitem. No ja només pels esports d'hivern, sinó perquè és com una... És com una bateria d'aigua, la neu que cau al Pirineu, perquè ja sabeu que després es va desglaçant i és la que arriba als embassaments. En fi, comencem la tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats amb nosaltres de Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i bon any, Ricard.
Bon any. També està amb nosaltres del Comú de Lleida, el Sergi Talamonte. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bon any, també.
Ja tens raó amb això de l'aigua, perquè ara vingui la Comissió de Seguiment de l'Aigua i sonen tambors de restriccions de
reg. És que, és que no ha canviat la situació del desembre cap aquí, sobretot, i ara dolenta.
Sobretot per la neu, perquè si no hi ha neu abundant, després a la primavera no hi haurà aigua.
És la bateria de l'aigua, la neu. És una tonteria, però vull dir, és un sistema d'acumulació.
Preocupant.
Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, bon any.
I bon any, sí.
I bon any a tothom.
I Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i molt bon any per tothom.
Bon any també. De Junts han excusat la seva presència. D'Esquerra ni pio. Si no han dit res, però no hi són, tampoc. Com cada dimarts, ja comença a ser un acostum. Hem començat el 2023, que és un any políticament important, a nivell municipal, perquè ja sabeu, per si no ho sabíeu, que hi ha eleccions municipals el proper mes de maig. Crec que és el dia 28 de maig, el darrer cap de setmana del mes de maig.
138 dies queden.
Ah, o sigui, m'imagino si ho teniu comptat, això.
Ahir ho mirava, 138 dies, sí.
Esteu preparats? Sí, sí. Amb ganes?
Sí. Jo crec que a Lleida se li farà molt llarg, aquests 138 sí. dies que diu la Carmen, perquè tenint en compte que avui ens estan enderrocant els silos a Pardinyes, la inseguretat, l'incivisme, i que l'alcalde brilla per la seva ausència, igual que el regidor de mobilitat, doncs, evidentment, a Lleida se'ns faran molt llargs aquests 4 mesos llargs.
Bueno, t'he de corregir una cosa, Xavi. L'alcalde avui ha estat present a la presentació del nou parquímetre, del nou model de parquímetres a Lleida. Aquí sí que estava present, s'han fet la foto al costat del parquímetre, com si fos una estrella del rock, i ha dit, entre cometes, que espera que això millori l'experiència d'usuari dels ciutadans i ciutadanes a l'hora d'anar a pagar la zona blava.
Que millori.
Que està content, sí. Que això millorarà l'experiència d'usuari i que, per tant, la gent estarem més contents.
Sí, anar a pagar és una experiència.
Sí, bueno.
En compte que algunes màquines ni funcionaven, doncs segurament...
No, en aquest sentit sí. És com siguin... Però, vull dir, que abans de... Que s'han de canviar, evidentment. Que això tens raó, s'han quedat obsoletes. Però i allò dels pàrquings dissuasoris, de millorar les línies de bus per moure'ns per Lleida i aquestes històries, d'això no hi ha notícies,
Jo el Romano Pollolí no l'entenc. No sé l'idioma que parla l'alcalde, perquè és que realment no sé què vol dir amb aquesta expressió, perquè sincerament crec que la fotografia, com el bé dius tu, és molt fàcil de fer, però la gestió del dia a dia crec que hi ha un greu problema d'eficàcia i eficiència amb els serveis públics a la ciutat de Lleida. Crec que més o menys tots estem d'acord en la municipalització del servei de la zona blava, perquè creiem que és bo per Lleida.
Bueno, de fet, tothom la van votar...
Sí. No, tothom no. Bueno, no. Ciutadans no.
Bueno, ciutadans.
Però creiem tothom, que és bo, però sí que és veritat que, clar, ara, un cop s'ha aprovat, cal gestionar-ho, no? Vam veure com també se'ns va prometre als treballadors que tindrien el material necessari des del dia 1 de gener i no ha sigut així, que ho van denunciar ells mateixos, per tant, veurem com evoluciona el tema, però evidentment que es fa per millorar-ho, però, insistim, tinc molts dubtes de que el govern sàpiga gestionar tot el tema de la zona blava.
Bueno, aquí tenim l'avantatge de que subroguem tot a la plantilla. La plantilla és experta en la gestió de zona blava. Aquí, l'única persona que no ha passat a plantilla municipal ha sigut el jefe.
El jefe Junqués, bueno, Junqués jubilat.
És de, bueno, sí. Això ja no ho conto. Però que és de la mateixa empresa que se n'ha anat a Barcelona. És més, és que diversos treballadors de Lleida feien tasques de gestió d'altres concessionàries d'altres ciutats. Vull dir, aquí teníem una fuga de diners. Però això ja se sabrà. Quan tinguem la primera comptabilització de lo que realment ingressa a la zona blava i lo que ens deia que ingressava a la zona blava la concessionària, veurem la diferència, i això potser podem tenir molt a parlar. Però els treballadors són experts en la gestió i la zona blava seguirà funcionant. I a més estan contents del canvi de gestió, estan contents del tracte que estan rebent per part de MAU. La gent de MAU és gent molt eficient i esperem que això sigui un benefici per la ciutat, un benefici no només econòmic, sinó també de qualitat de gestió. I esperem que no sigui l'únic servei que es municipalitzi els propers anys, perquè hi ha altres serveis que són més econòmics en gestió directa que en gestió concessionada, que haurien d'estar a la ment de tots en cercar formes de municipalitzar.
Jo crec, Ricard, que evidentment el tema de la zona blava és el menor dels problemes que té l'Ajuntament. És que jo no diria ni que és un problema, sinó tot el contrari, no? A tots ens hagués agradat participar de la foto que s'ha fet aquest dematí l'alcalde amb la inauguració aquesta dels nous...
Bueno, se l'han fet alcalde de Lleida, el primer tinent d'alcalde Toni Postius, el regidor de Cultura, el regidor de Mobilitat, el senyor Castro, se l'ha fet també un parell de persones més, vull dir que era una foto concorreguda.
Sí, 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 però de fora del govern no se'ns ha convidat a participar d'aquesta foto, com no se'ns convida a tants i altres llocs, no?
Que ja ho vam denunciar la setmana passada i han tingut temps per rectificar i no ho han fet.
Sí, sí, però, sin embargo, quan se tracta de fer fotos, el senyor Toni Postius, per exemple, fins i tot quan parlem, per exemple, del tema de les obres de l'aigua, ell sí que s'hi fica a les fotos per fer veure que ell, quan ell no va estar ni a favor d'aquestes obres que s'estan fent i que milloren tot el tema de l'aigua de Lleida. Però jo torno a repetir, jo crec que és el menor dels problemes que té, no? Té altres problemes. I els problemes tampoc no són les obres, no? Perquè les obres, un cop s'han decidit que s'han de fer, un cop s'ha decidit i ja s'ha fet el govern que ha decidit que fer aquestes obres, el problema és com s'estan gestionant aquestes obres. Ara, abans ho explicava, no? O sigui, jo aquest matí venia amb l'autobús des de Prat de la Riba fins a Blondel. I clar, fa una parada al costat d'Hisenda i la següent parada que fa l'autobús és al riu davant de l'estació d'autobusos.
El baixador.
El baixador, sí. El baixador aquest fantàstic. Doncs dius, ostres, és que passem per tota una zona que hi ha hospitals, escoles, no s'ha previst fer una parada de l'autobús. Hi havia un senyor, jo, que amb mi, que estava a l'autobús, que devia ser com jo, que feia dies que no l'agafava, aquesta panda, clar, ha començat a picar l'autobús i dir, ei, que jo vull baixar, no?, que jo vull baixar. Bueno, i per nosaltres el problema és aquest, és aquest problema d'organització, que les coses se fan tard. Per molt que digui l'Ajuntament, no s'ha avisat, no s'ha avisat la Federació de Comerç, no es va avisar els comerciants, i a més només tenen que passejar, i per tant ells no han pogut fer previsions, etc, etc. Les obres molesten, evidentment. Se tenien que haver fet les obres en un altre lloc? Per mi sí, però com tampoc no ens van demanar opinió, doncs bueno, s'han fet on s'han fet. I cadascú, al final, cada 4 anys, tots passem examen. Pues ells passaran l'examen d'aquí 138 dies, ja està.
Maria Borrell. Bueno, sí, sí, és que és una mica el que estaven ara comentant. A part d'això, és molt fàcil no fer-se la foto i sobretot fer-se la foto quan estem precisament en un any de campanya electoral i després diuen, no, no, no és electoralisme el fer les fotos perquè aquestes obres s'havien de fer, s'han d'acabar amb tal període. Bueno, només cal obrir les pàgines dels diaris locals cada matí per saber que si no és amb un costat, si no és amb una màquina espenedora de la zona blava, se la fan amb un altre carrer i la foto sempre està allà, no? Perquè és aquesta la presència. A partir d'aquí, a mi el que més me preocupa o m'ocupa és que els barris continuen estan molt marginats, els barris continuen estan desconnectats amb el centre de la ciutat. Avui en dia el centre de la ciutat, la Carme comentava, que no és que només hi hagi parades d'autobús, és que jo les persones que porten paqueteria me'ls trobo sempre en doble filera perquè no saben on, és que no saben on parar i han de repartir paquets, han d'omplir botigues, han d'omplir comerços, han d'omplir restauració i han de parar en doble filera, pues, perquè no està previst ni tan sols zona de càrrega i descàrrega per ells, i la zona de càrrega i descàrrega moltes vegades està ocupat per vehicles que no hi haurien d'estar. I aquests vehicles no es denuncien, en canvi s'estan posant denúncies a altres llocs. Vull dir que és una mica és aquest tema, no? La falta de coordinació i una mica la voluntat de... les obres molesten, sí, però evidentment té acostumes, però almenys facilitar o posar alternatives, no? Perquè és el que hi ha. La gent ja està evitant absolutament Prat de la Riba, ja tothom ho evite, com si fos, no?, allò, com si te corriera el diablo, perquè ja ningú vol passar per Prat de la Riba, perquè en determinades hores de la tarda o del matí és absolutament intransitable. A partir d'aquí, pues, bueno, és això, no? La manca de... Ho hem comentat en altres tertúlies, també la manca d'informació i la manca, sobretot, d'una previsió d'alternatives. Alternatives que facilitin la vida als ciutadans de Lleida, perquè aquesta és la qüestió.
Hi ha un tema que ha apuntat la Maria Borrell, que no el tractem avui, però que és important que el tinguem present per parlar-ne. Quan parlem de mobilitat, hi ha un tema, i és que cada cop comprem més per internet i cada cop es reparteixen més paquets. Vull dir, és una cosa que, ens agradi o no ens agradi, jo crec que ha arribat per quedar-se. Hi ha diverses solucions a aquest aspecte. Posar punts a la ciutat de recollida de paqueteria amb bústies intel·ligents, amb un codi que tu vas i ho treus. Això seria com lo dels aparcaments dissuasoris, que es diu i no es, jo crec que no es farà mai. I l'altre és, doncs, el repartiment porta a porta. No sé si aquests serveis s'haurien de facilitar d'alguna manera a les ciutats.
Però bueno, hi ha ciutats que ho fan i que tenen horaris i que tenen aquests vehicles.
Ja, però
vehicles,
vull dir, veure, al final vehicles. Els repartidors poden, per exemple, poden passar per aquí pel carrer Acadèmia a les 3 de la tarda, a les 10 del matí o a les 6 de la tarda.
Per això,
si acabaran deixant el vehicle en doble fila per anar a repartir. Sí, però no sé si s'hauria de preveure d'alguna manera,
clar,
això.
És que s'ha de fer un... O sigui, has de tenir
això
un estudi...
Això és mobilitat, també, d'una ciutat, sí, no?
Sí. Clar, el que passa és que estem esperant des de fa dies un pla de mobilitat amb aquest ajuntament.
A part d'això, però hi ha ajuntaments, com l'Ajuntament de Barcelona, que està posant mans en l'assumpte i està introduint taxes municipals en la gestió de l'espai públic per part de les empreses de paqueteria, i això les obligarà a gestionar la logística de forma que l'últim quilòmetre es faci de forma coordinada per no saturar els carrers, que és el que comentava abans. El que hem de fer és que els paquets arribin a la ciutat i se distribueixin de forma coordinada, perquè si no tenim una saturació evident.
No, però
això no es farà, perquè si això es farà quan a les empreses de paqueteria els costi, si sigui més barat fer-ho d'una manera o d'una altra, i si no hi ha una altra manera de fer-ho serà a partir de taxa municipal, que al cap i a la fi...
Bueno, sí. Igual que una botiga pague els seus impostos per tindre un espai... Pues,
el que
bueno.
No pot ser és que Amazon no pagui impostos a la ciutat, no, o no pagui impostos a l'Estat, i si al final se fa via taxa, pues ha de fer via taxa. Ja
a la ciutat?
A la ciutat de Barcelona han introduït una taxa municipal per pagament a les empreses de paqueteria.
Va. Bueno, jo no crec pas que la ciutat de Barcelona sigui un exemple a seguir, ni molt menys amb les dimensionalitats.
Amb moltíssimes coses, sí, eh?
No, amb la dimensionalitat que té Lleida i Barcelona no té res a veure.
I sobretot amb mobilitat.
Però, no té res a veure, però a mi el que aquí a Lleida, o sigui, aquest famós pla de mobilitat, les previsions de precisament d'aquestes zones, no?, de parada per descàrrega o de punts on puguis anar a recollir la paqueteria, a veure, això pot donar la solució a determinades persones, però hi ha persones que necessiten que els hi portin les coses a casa. Per què? Perquè són persones que tenen o una mobilitat reduïda o que estan impedides d'alguna manera. Llavors, a mi em fa molta gràcia, jo recordeu Prat de la Riba, per exemple, hi ha moltes vivendes on hi viu gent que ara ja és sènior, que és gran, que no té aquesta facilitat de dir, no, a mi que em deixin el paquet, no sé, allà, i anar-lo a buscar una hora.
Però no és un tema de persones.
El tema és que hi hagi...
Parlem de coordinar logística, no és de que no t'arribi a casa.
No, sí. Bueno,
és que es coordinin les empreses.
És una altra cosa. Els punts on deixar i després que tu portin a casa, quina és la previsió per aquesta? Jo la vaig fer aquesta pregunta. Quina és la previsió per Prat de la Riba perquè hi hagi illes illes on se puguin deixar paqueteria o illes on puguin carregar i descarregar, en aquest cas, els transportistes.
No, més que res, perquè les vies on quedin, els carrers on quedin una via per sentit, per exemple, ja no hi ha manera de parar enlloc.
Llavors, Correus porta segles entregant cartes. I no van en cotxe i no aparquen en doble fila.
Una cosa és portar cartes i una altra cosa és portar determinats paquets.
Correus porta dècades portant paquets i van amb el carro.
I tu te'ls pots anar a recollir. Jo me vaig a recollir els paquets feina, de Correus perquè Correus arriba tot. Claro, però no és el mateix a una ciutat i determinats. És que hi ha els barris, determinats carrers, hi ha coses que són inviables. No hi ha una previsió en aquest sentit.
El que no té sentit és que una furgoneta t'aparqui en doble fila per entregar-te un paquet de 10x5.
Però jo l'altre dia vaig estar en una ciutat que és Avinyó.
Si es coordina i se mancomuna tota aquesta feina de reparto, és molt més senzill.
A França
hi tenen uns camionets superpetits que van pel centre històric.
N'hi ha alguns que són elèctrics.
I que tenen uns horaris i que reparteixen a les cases i que no hi ha cap problema. El que passa, però, per a mi són dos temes diferents.
Però hem d'esperar que les companyies repartidores es posin d'acord o ho ha de fer l'Ajuntament?
Jo crec que ho ha de fer l'Ajuntament. Que s'ha de regular.
No es tracta d'imposar i obligar i començar a posar taxes a dojo i a mojo simplement pel fet de dir, bueno, com que són empreses, que paguin i ja està. Bueno, és que no és això. O sigui, per una banda preteneu remunicipalitzar-ho, per una altra banda preteneu que l'administració, en aquest cas, ho estigui regulant tot.
Es tracta de que les ciutats han de sobreviure, nosaltres hem de sobreviure i sobrevivim a base dels impostos. I si aquí ve una empresa que pague impostos zero i en fa ús de tot, doncs la deixem.
No, però llavors, o sigui, llavors mira la fuga d'empreses que tens del nostre territori cap a la comunitat autònoma que tenim al costat mateix, i parlen ja de Fraga, Binèfar, Montsó, i continuen cap allà. Quina planificació té l'Ajuntament de Lleida? Carme, quina previsió té aquest govern de Paeria o l'Ajuntament de Lleida en aquest sentit de les obres que estan fent tant a Rambla d'Aragó com a Prat de la Riba actualment, en fer no només deixar un carril, sinó quina previsió hi ha perquè puguin les paqueteries, empreses de transport.
Però són dues coses diferents. Una cosa és l'empresa de transports...
Parlem de la sensibilitat del regidor.
El repartidor de paquets i l'altre és Amazon.
Deixa'm acabar, sisplau.
No, clar, però és que una cosa... Ja ho entenc, el que tu em dius, el repartidor de pa, el repartidor de la car, o el repartidor de peix, o el repartidor de la fruita.
Això és una cosa.
Això és una cosa. I una altra cosa, les empreses de paqueteria, quan pensem en empreses de paqueteria, pensem en furgons grans. No, poden ser vehicles petits, vehicles elèctrics, el que diu el Sergi, que hi ha coses que són sobres, paquets molt petits, però bueno, quina alternativa? Hi ha alguna alternativa en aquest sentit?
Sí.
Quina?
Està pensat?
Sí, hi ha moltes ciutats.
A Lleida no està pensat.
Però és que la sensibilitat, el problema que tenim aquí...
A Lleida no està pensat res.
Més enllà de criticar.
Ens equivoquem. A Lleida no hi ha res.
Ha d'entendre la sensibilitat del regidor que està portant mobilitat. La sensibilitat del regidor és nula en transport públic, la sensibilitat del regidor és nula en mobilitat personal, bicicletes i tal, la sensibilitat del regidor és nula en millorar l'eficiència del trànsit de la ciutat i és nula en pensar solucions com el tema de...
Ah, però és que clar, s'han de cercar
solucions.
Perquè
tenim un regidor que té una sensibilitat nula en millorar la mobilitat
Xavi,
de la ciutat.
Xavi Palau, no reps paquets.
I teniu raó, és així.
No solo rebre perquè no solo comprar per internet. Però sí que és cert que aquest tema de la mobilitat i del comerç jo crec que està carregat de contradiccions. Per una banda, veiem com Amazon anuncia que acomiadarà entre 8 i 10.000 persones, per tant, tampoc no crec que sigui l'exemple del que té que ser. D'altra banda, evidentment, que també tenim que definir a Lleida quin model comercial volem, si volem el comerç de barri, si volem Torres Alces, si volem el pla de l'estació, tot això en quina mobilitat es té que fer, com es té que regular...
I ha tornat a sortir Torres Alces a la conversa.
No, però és un tema, Ricard, que és molt més complex.
No, però és que definir el model comercial de la ciutat
ajudaria...
és una frase que l'escolto des de fa anys i anys.
La continuaràs escoltant, Ricard.
Ajudaria a definir precisament tot el que...
Ara han demanat un estudi.
De compra-venta. Llavors, clar, en definitiva, jo crec que és un tema que no es pot parlar amb una banalitat sense dades, perquè jo crec que és molt complex. I, evidentment, el tema de càrrega i descàrrega, les zones amobres, sí, clar, però és un tema global i transversal de Lleida. El que a mi em sorprèn és que es critiqui tant el regidor de mobilitat, que jo he demanat la seva dimissió, no tinc cap problema en dir-ho públicament, però Socialistes i Comuns fa 3 setmanes van pactar els pressupostos amb el govern.
Socialistes i Comuns.
Pactar, no.
No vas tenir els pressupostos del govern.
Ens vam abstenir.
Ojalà hagués impactat els pressupostos, però no van voler. No van voler.
És curiós com abstenir-se i resulta que estan dolent el regidor de mobilitat.
És molt diferent, no té res a veure.
No ho sé, jo resulta contradictori. No,
una cosa és perdre 20 milions d'euros de Next Generation a la ciutat.
Això és mentida. 25
milions d'euros.
No, sí. Això és mentida.
Com ha passat a Madrid, per exemple, 400 i pico milions d'euros que deixarà de rebre Madrid perquè no ha aprovat pressupostos.
Això és mentida.
Però una cosa és això i l'altra cosa és criticar la gestió, la gestió neteja, la gestió de seguretat, la
gestió de mobilitat. Entre els 25 milions d'euros que no voleu perdre, hi ha les obres de Prat de la Riba, Rambla d'Aragó i Rovira Roura, que Girona, tant critiqueu que el regidor de mobilitat no té sensibilitat. Jo hi veig una contradicció. Els diners no es perdien per no aprovar els pressupostos, però no es pot gestionar, es pot criticar el tema de mobilitat quan
posar... No es pot criticar?
Es pot criticar el que vulgueu.
Ah, vale,
és curiós criticar-ho i després aprovar els pressupostos que precisament
no
preveuen abstenir-se els pressupostos, que després precisament hi ha aquests pressupostos, obres que sí que critiquem.
Sí, però claro. La ciutat i més amb un
any aquest... La contradicció és de cadascú, evidentment.
No pot continuar sense pressupostos. No pot
però si hi ha havia de pressupost.
Sí, però prorrogats.
I si l'any passat no s'haguessin aprovat els pressupostos, m'estou dient que no haguessin arribat els fons europeus, quan l'any passat tots sabíem que arribaven, evidentment que arribaven els fons europeus. Una altra cosa és la comoditat de tenir pressupostos per gestionar la ciutat. Això és diferent.
No, és que si no s'haguessin aprovat pressupostos... Si no s'haguessin aprovat pressupostos...
La comoditat de gestionar-ho sí que compro, però no diguem que no arribin els fons europeus.
Bé, t'ho explico. Si no aproves pressupostos, no tens la contrapartida que havia de fer l'Ajuntament en el seu crèdit que havia de demanar l'Institut Català de Finances, perquè si no tens la teva contrapartida, tu no pots demanar el crèdit de
Nesquerix. Pues si el crèdit encara no
i la contrapartida era de molts milions.
El que ells aniran a demanar a mesura que vagin
partida d'inversió no podies fer aquesta demanda a l'Institut Català de Finances. És veritat.
No, perquè el crèdit anirà...
És una qüestió comptable. Si t'he d'explicar les qüestions comptables, és molt greu.
El crèdit anirà venint en funció de que vagin arribant el finançament i s'anirà ampliant el crèdit. No, mira, ara resulta que tenim demanats 20 i pico milions d'euros, encara no sabem si arribarà.
L'aprovació del crèdit a l'Institut Català de Finances per a la cofinanciació de crèdits de Next Generation era i sine qua non que hagués partit d'inversió al pressupost. I si no, l'Institut Català de Finances te diu tu estàs en situació de desfalco, per tant no tens cap crèdit a poder demanar. Però si és a contra del pressupost de Next Generation, sí. Ah, una cosa sí, l'altra no. Però és que és així, eh? És així. Si no, no es poden cofinançar els NECs. I si no es poden cofinançar els NECs, no hi ha NECs.
Carme.
Punto pelota.
No, que jo dic que les obres de Prat de la Riba TC són dels pressupostos del 2022, no del 2023, als quals nosaltres vam votar en contra.
Això a part.
No ho dic perquè aquestes obres que tant critiqueu, que són del 2022 i que nosaltres no...
I tot i votar-los en contra, que es van prorrogar, va haver-hi. I el finançament?
Perquè
és que això que dius tu, Sergi, no és així.
Sí, és així.
No, perquè tu únicament parteixes del finançament de l'Institut Català.
No es van prorrogar els pressupostos, se van aprovar, se van aprovar. No es van prorrogar, es van aprovar. Hem de parlar bé, Javi. No es van prorrogar, es van aprovar.
Però que no és veritat que vinguin vinculats els fons europeus al finançament que puguis demanar a l'Institut Català.
Es van aprovar.
Perquè el NES de fet, potser us diria que aquest any ha sigut l'any més ràpid d'això dels pressupostos, no?
Bueno, clar, però que l'any passat eren altres circumstàncies. També hi havia unes altres circumstàncies perquè hi havia una moció de censura amb l'aire que al final no va sortir i això van darrere. Tot el
tema. Havia la moció de confiança i després...
Perquè el Muriel Lleida va perdre la confiança en el compliment de pactes per part de govern i es va abstenir.
Entre els quals els de mobilitat.
Entre tots, els de mobilitat. Els
de mobilitat des del primer dia.
Sobretot els de mobilitat.
Doncs tot això és contradictori, la queixa que manteniu de mobilitat amb tot el dret amb anar abstenint-se pressupostos.
Però es poden queixar en sentit contrari. Tu, per exemple, et queixaves de que ara per què eliminem les places d'aparcament al carrer Girona i nosaltres queixem de perquè no l'hem fet bienal tot aquell tram fins al col·legi. Perquè té lògica que en un institut amb un col·legi tinguem un espai bienalitzat, absolutament bienalitzat, i plataforma única.
Home, jo el que passa és que...
I tu et queixes de que ampliem vorera.
No, la diferència és final, que jo dic que jo demano la divisió de regió de mobilitat i tu dius que no té sensibilitat. Bueno, vale, pues tu li permets abstenir-se els pressupostos.
Nosaltres l'hem reprovat moltes vegades dins i fora de govern.
Home, jo no crec que l'hagueu reprovat mai. A menys un document, no. Tècnicament, en paraules, sí, però continua de regió de mobilitat.
Perquè al final...
Això depèn de l'alcalde.
El govern...
Sempre depèn de l'alcalde.
Bueno...
L'alcalde quita i pone, com ho dius.
El tema de la mobilitat, com veu Ricard, jo crec que serà un dels temes abans que parlàvem.
Ja, però jo el problema que li veig a tot això és igual que el tema de les energies, que fa 20 anys que ens avisaven i hem començat a treballar ara per la guerra d'Ucraïna, si no encara no estaríem parlant de les centrals solars i eòliques i tota aquesta història. I el tema de la mobilitat fa molts anys que se sap i que se n'ha de parlar a les ciutats. I n'estem parlant ara, quan Europa ens obliga a fer la zona de baixes emissions, i ara correm-hi tots. Que, per cert, havia d'haver entrat l'1 de gener,
I la majoria de ciutats no han entrat, i a Espanya l'excusa que estan donant és que hi ha eleccions al mes de maig i ningú els vol fer malveure.
Sí, clar. Val,
bueno, t'ho dic perquè aquesta és la realitat.
Hi ha ajuntaments que les han implementat i havent-les implementat han guanyat eleccions.
Però bueno, val, sou molt de la responsabilitat. No sé com no ho vau exigir a l'extensió dels pressupostos. Bueno,
tal com hem exigit.
I per què no ho fan?
Jo crec que el cert...
Un dels acords de mobilitat era definir la zona de baixes emissions.
Però no diu que no entra en vigor el dia 1 de gener i no s'ha fet.
És que saben que no havia reglament. El dia 28 va haver...
Espero que no hi hagi multes per les ciutats, perquè si no l'acabem pagant amb diner públic.
Ens caurà molt gorda, eh? Perquè a més estem respirant aire il·legal. Us ho sabeu, sou conscients, eh?
A veure, què és això d'aire il·legal? Ara ja...
No, però és igual, és que ja són les dues.
Incompleix tota la normativa europea.
Sergi Talamonte, Carme Valls, Xavi Palau, Maria Borrell, que tingueu bona setmana.
Adéu, fins la propera setmana.
Començant parlant de mobilitat i acabem parlant de l'aire. En fi, va, dimarts vinent i seguim aquí a la tertúlia dels polítics. Soc el Ricard Álvarez, ara ens plantem a les dues. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts. Demà hi tornem a les 12:20, ja a la meitat de la setmana demà, eh? Apa, salut, cuida't.